Los jueves, de 7 a 8 de la tarde, ven a vivir la música. En Vivir la Música escucharemos ópera, zarzuela y música culta de la forma más didáctica, explicando sus historias, sus argumentos y sus anécdotas. Los jueves de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, Vivir la Música, un espacio para aprender y recordar, con Ángel Esteve. Ah, y si los jueves por la tarde de 7 a 8 no, repetimos el programa los domingos por la mañana de 9 a 10. No hay excusa, no te lo puedes perder. Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Jordi Ayepuz.
Buenas tardes, de nuevo con ustedes para un nuevo programa de Vivir la Música en su apartado de Por su Música los conoceréis. En directo hoy jueves, día 3 de diciembre de 2009, están sintonizando Ripollet Radio en el 91.3 de la FM. Este programa se repite el domingo a partir de las 11. A las vías técnicas está Jordi Puy, o sea, hablando Ángel Esteve. Hay canciones que han marcado un sello en la existencia de algunas personas que traen recuerdos de algunos momentos de nuestra vida. En el caso de hoy son esas canciones favoritas que ha elegido nuestro invitado y amigo, el señor Jordi Ayepuz. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estén?
Pues vamos a ver qué nos has traído y vamos a ver si te conocemos un poco mejor, o en Ripollet te conocen un poco mejor por esta música que tú has traído.
Potser amb la música que he portat no podré enganyar-vos, o sigui que intentaré ser tot lo sincer que pugui a explicar una mica de la
a ver si nos dan, nosotros no imaginamos que nos vas a traer, a ver si nos da alguna sorpresa.
Ah, bien.
Bien. Quisiera empezar dedicándote una pieza que me marcó mi infancia, porque es una de las que más me ponían en los descansos de las películas en el cine del pueblo, en Abanilla, el pueblo de Murcia que me vio nacer y que me soporta y bien cuando voy. La escucharemos en recuerdo de aquella visita que me hiciste con tu moto este verano pasado, no el otro. Cómo lo pasamos de bien robando,
sí,
higos. Porque y quiero ponértela porque el clarinete en ella hace virguerías y porque con ella, con esta pieza compuesta por Cole Porter en 1934, volvemos a empezar otra vez lo de Por su música los conoceréis en esta nueva etapa. Pues Begin de Begin. Jordi, una meravella.
Una meravella de peça, Begin de Begin, un tema de Cole Porter, amb Benny Goodman al clarinet, un dels grans clarinetistes de la història del jazz clàssic. Sí, evidentment, una d'aquelles peces que s'han interpretat molt i molt amb el Night and Day, el Begin de Begin, el My Way, el Flying to the Moon i totes aquests grans estàndards del jazz que tenen versions i versions i versions, i en aquest cas sempre coneguda per aquest clarinet que dominava el senyor Benny Goodman. Sí, Benny Goodman.
Bien. Oye, yo, para alguna persona la música solo es un agradable sonido de fondo, mientras otras la consideran como un cambio hacia nosotros mismos. Sus distintas formas de verla hacen que la vivan de forma diferente. ¿La música qué significa para ti?
Què significa per mi la música? Doncs és difícil, perquè la música és tan gran, és un gènere, és un regal de, és un regal de la vida, de la natura, és un regal de l'ésser humà cap al mateix ésser humà, que és tan gran que definir la música o què és el que significa. Per mi és una vàlvula d'escapament. M'agrada molt la música, en aquest cas m'agrada molt el jazz. Crec que molta gent ja aquí a Ripollet sap que sóc un bon aficionat, no un gran entès, sinó un bon aficionat al jazz, perquè això a l'academicisme en l'art no m'agrada massa, perquè això de l'acadèmia en l'art és una miqueta estructurar, posar en estanteries allò que surt del cor, i el que surt del cor i de l'ànima, posar-ho en estanteries, tot i que la música és, diuen alguns, que és pura matemàtica. Però, vaja, no sé, per mi la música té un color, això sí que ho tinc clar. Per mi la música és de color negre, però no per el pitjor dels sentits del color negre, sinó per raça, perquè per mi la música és raça negra. Uh-huh. Els músics són negres, la resta intentem que la música sigui alguna cosa, però els que realment saben el que és la música, i potser hauríem de buscar una persona de raça negra perquè ens expliqui realment què significa i què és la música. Per mi, en el meu cas, crec que la música és negra.
Hay muchas formas de describir la música. Para ti ya dices que es negra, una distracción agradable, un remedio para dormir bien, un medio de inspiración y motivación, un modelo de llenar o un modo de llenar la magia de nuestra vida, una expresión, dicen, del goce de vivir, un consuelo en los momentos difíciles o una posibilidad de expresar nuestros sentimientos. ¿Cómo?
Moltes coses de les que acabes... Jo la música la definiria en moltes de les coses que tu acabes de dir, però ja que hem dit que la música per mi, en el meu cas, penso que és negra, potser aprofundiríem una miqueta més dient que és ritme. La música és ritme. I la música serveix per això, per expressar sentiments. I els sentiments poden ser de tristor, d'alegria, de melancolia, d'angoixa, o potser de grandiloquència, de moments magnànims, èpics, etc. La música ha definit moltes parts de la nostra història i ha acompanyat també a molts esdeveniments i moltes vivències al llarg de la història de la humanitat. O sigui que jo la música la descriuria com una conjunció dels millors sons per al nostre cor, per la nostra ànima, per la nostra ment.
Cuando de pequeño iba a la academia de música, porque donde nací allí todo... salíamos ya con el pito en la boca, digamos, ¿no? El instrumento musical, me estoy refiriendo. La definición de música en el método, así como nos aprendíamos de memoria los reyes godos, todos los ríos con sus afluentes por la derecha y por la izquierda, que aquello era de antes, la definición de música en el método del solfeo de los solfeos decía que era el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo.
Sí. Sí, si ho mirem des d'un punt de vista potser més de mètode o d'acadèmia, doncs sí, mira, t'explico. Fa uns mesos, potser un any i pico, que de tant en tant vaig amb el Jordi Jiménez, músic també conegut aquí a Ripollet, trombonista i especialista en música antiga,
I nou director de la Coral. Coral del Vallès.
Doncs, de tant en tant vaig amb ell, formo part d'un espectacle que ell va idear, de música de circ, el Circ Mag, i jo sóc el presentador, presentador o director de pista d'aquest espectacle de circ, perquè ells són una orquestina de música de circ, i amb altres companys com ell, que són músics i professors de música, doncs vaig amb ell, i quan els veig assajar, perquè a vegades de tant en tant assajem a l'espectacle quan tenim algun bolo, doncs els veig assajar, i és això, és que ells tenen a la seva mà l'art del bé combinar els sons amb el temps, i combinen els sons, que són notes que ja coneixen, amb uns temps i unes pautes de temps que fan que la composició sigui el que és la composició musical, sònic com a sonar, i això ho comprovo cada cop que els veig assajar, i fan algun petit arranjament en una entrada, una sortida, una aguantada de nota per aquí, fes-ho més llarg, aquest fa l'intre, i fem, etcètera, etcètera, com ells, com els músics. És al·lucinant veure treballar els músics, de veritat. No els músics aficionats, que sempre li posen cort i ganes, i sí, cosa molt, molt admirable, però els músics professionals, de veritat, veure'ls treballar és, realment és tot un espectacle.
Vamos a ver en el cole que, cómo era para ti. ¿Cómo fuiste? ¿A qué cole fuiste?
Jo vaig anar aquí als Hermanos, aquí a Ripollet, als Hermanos Garbellalistes, fins a 6è de EGB, i allà els meus pares van creure convenient, perquè potser era bo per mi, o per les èpoques que vivíem, els anys 70, a 6è més o menys, van canviar-me a l'escola Montserrat, a Cerdanyola. També hi anaven les meves cosines i, bueno, doncs anàvem, mitja família, anàvem junts allà a l'escola de Montserrat, i vaig anar als Hermanos, i precisament ara, abans de pujar aquí en aquest estudi, he tingut oportunitat de saludar de nou a l'home que em va ensenyar a llegir i a escriure, que és en Bartolomé.
Bartolomé.
El professor Bartolo. Estava aquí amb el professor Ramon, que són amics de fa... des de sempre. Són amics i estaven aquí compartint amb les seves senyores una estona, i he tingut oportunitat de saludar-los. Doncs, precisament, en Ramon i en Bartolo van ser els que em van ensenyar a llegir i a escriure als Hermanos, quan encara a la classe de primer que jo anava, sèiem encara a terra. Sèiem a terra, encara, amb la bata aquella a ratlles. Sèiem a terra, sí.
I allí aprendia alguna canció, cantava alguna?
Bueno, suposo...
T'atreveria a cantar alguna d'aquella?
Jo també, que no me'n oblidi, jo abans d'anar als Hermanos també vaig passar un parell d'anys per la senyora Encarnació, per l'escola de la senyora Encarnació, l'esposa de l'escultor Brull, a la casa dels Cabotí. Jo allà, el que és ara el P3, P4, doncs P4, P5, jo ho vaig fer a la senyora Encarnació. Després vaig anar als Hermanos i al Montserrat, i després ja va arribar a l'institut i demés.
Sí. I cantaves alguna cosa allí?
Suposo que... no recordo massa, però suposo que cantava les cançons de l'època, del moment, i també algunes del règim, perquè tocava, i si no les cantaves tenies mastegots de... més del compte.
Explica'ns la fila, no la vam a cantar, i a veure què canció nos trae la, com primera.
Bé, jo us he portat com a primera cançó un tema de Glenn Miller, l'In the Mood, un clàssic del swing i del jazz. I per què? Doncs perquè a partir d'aquesta cançó de Glenn Miller i de les altres cançons d'aquest músic nord-americà, vaig tenir oportunitat de començar a conèixer la música que més m'agrada, que és el jazz. Entre els discos de casa meva, els meus discos de jove, d'adolescent, entre discos de música dance de l'època, o de discos d'ACDC, de Ted Nugent i d'altres, doncs hi havia els discos dels meus pares. Hi havia discos de l'Antonio Machín i dels Jorge Sepúlveda, i també n'hi havia de l'orquestra de Glenn Miller.
I de Zarzuela, eh? Eso lo sé yo.
Doncs de Zarzuela també. Però aquests no, jo no els agafava, jo agafava els de rock dur. Doncs Glenn Miller i la seva orquestra, vaig començar també, entre els discos meus també escoltava aquelles orquestres de swing de l'època, i bé, a partir de Glenn Miller i, per exemple, aquest In the Mood, vaig a començar a aficionar-me al jazz. Oh,
folk.
Clar, com no ha d'aficionar-se un al jazz amb aquesta música? Evidentment, a l'indemut del Glenn Miller.
I després te aficionaste, vamos a empezar por parte de tu vida, balonmano,
sí,
como jugador.
Bé, no és que jo m'aficionés, bé, vaig aficionar-me a l'handbol, evidentment, però em va venir tampoc obligat, perquè resulta que l'any 70-69, a l'estiu, potser estiu tardor del 69, si no recordo malament, va venir a casa meva una colla de joves d'aquí de Ripollet, el Joaquim García Roca, el Ramon Passamonte, en Pi i molts, molts altres, l'Agustí Puig, em sembla que també, o no sé si es va incorporar més tard, però bé, va venir una colla de joves a casa meva a buscar el meu pare, perquè es van assabentar que el meu pare havia jugat de porter a la Salle Manresa, a la Salle Montcada, i després a la Raona, a Sabadell.
Sí, sí.
En definitiva, es van assabentar que el meu pare havia jugat handbol, i ells havien descobert aquest esport per algunes documentals o notícies que havien arribat de països nòrdics, Dinamarca, Suècia, a més, Alemanya, i bé, havien descobert aquest esport i tenien interès en practicar-lo. I van venir un dia a casa meva a buscar el meu pare perquè els hi fes d'entrenador. I van demanar als germans Masó i a la junta del centre parroquial d'aquella època que els hi deixés els hi deixessin la pista del centre parroquial per entrenar el balón mano, que deia mi avi, el balón en mano, que deia
balón en mano.
Mi avi deia el balón en mano.
Sí, sí. Hay que recordar lo que nos están oyendo, que las pistas estas es donde está ahora el
Francesc Berneda. Sí, sí, hi ha el pavelló Francesc Berneda. I recordo que el van venir a buscar perquè els entrenés. I el meu pare va dir que sí, va accedir. I el meu pare es va convertir en el primer entrenador de l'handbol Ripollet. I bé, i aquells nois es van convertir en el primer equip de l'handbol Ripollet. I des del primer entrenament de balonmano que es va fer a Ripollet, jo ja hi era, ja vaig formar part. Era un criu, tenia 6 anys, aleshores corria també per allà i també feia el que ells feien, i bé, i a partir d'aquí vaig estar-me, crec que a l'handbol Ripollet vaig estar-me uns 12 anys, 12 o 15 anys entre jugador i de més.
I després l'havies recuperat també, l'havies recuperat de nou.
Sí, després, fa 4 anys, 5 anys, amb l'Albert Jordana, sempre ens trobàvem i ens vèiem i començàvem a dir, mira, que va ser maco, que bonic, i un dia ens vam cansar i vam dir, escolta, en lloc de tanta nostàlgia, per què no ens hi posem i tornem a recuperar el club? I, de fet, ja hem recuperat l'handbol Ripollet, ara està a la tercera categoria, però bé, a poc i a mica, anar fent cantera, anar fent pedrera, i que pugin nanos joves i bueno, anar recuperant a mica el club. Jo ja no pertanyo, ja no estic a la junta del club, però segueixo sent soci, sóc el soci número 2.
Uh-huh.
El pare de l'Albert Jordana és el soci número 1.
Uh-huh. Esto es empezar el balonmano, pero al empezar el día... ¿Qué tipo de música escuchas? Si es que escucha alguna.
No, jo no escolto música quan comença el dia. Quan comença el dia poso notícies, perquè com que quan comença el dia m'aixeco, em dutxo, em vesteixo, agafo la moto i me'n vaig a Barcelona a treballar, i vaig a treballar per una cadena d'emissores de ràdio. Aleshores, està bé arribar a la feina ja amb una mica de posat al dia, assabentadet una miqueta de com estan les notícies del dia per saber més o menys amb què em trobaré a l'hora de treballar amb periodistes. I no escolto música, però jo, clar, si hagués d'escoltar música al matí, jo em posaria música jazz llatí, allò, ritme calentó per animar, salseta i cosa fresca. Sí, 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 sí. Perquè hi ha qui diu que al matí, fins que no pren cafè, no és persona. Jo, fins que em dutxo, jo m'aixeco del llit, vaig directament al quarto de bany i allà em dutxo. I quan m'he dutxat, allà, a partir d'allà hi ha el que tu vulguis. Vinga, va, què tenim per avui? Vinga, som-hi, anem per feina, vull dir que... I sí, jo si no em dutxo no sóc persona.
Vamos a otra canción,
Anem a escoltar un tema que també us he portat, que és la meva cançó preferida. No em preguntis per què, perquè no t'ho respondré, i no perquè no vulgui, sinó perquè no ho sé. Però aquesta cançó, per mi, no ho sé, és màgica, i bé, també... El títol forma part una mica del meu tarannà, no? De Everybody's Talking, deixa que la gent parli. O sigui, m'és igual el que la gent digui. Jo, si estic a gust amb l'Àngel, estic a gust amb l'Àngel, i m'és igual que em critiquin per allà o que l'altre digui l'altre, estic a gust amb l'Àngel, i si vinc a la ràdio és perquè vull o perquè m'agrada, i si faig això també. I a la meva dona, quan em vaig casar, li vaig dir: et cases amb un teatrero, un tio que fa teatre, i dic, ja pots dir missa i el que tu vulguis, que jo segueixo, vull dir, sóc una mica esperit lliure, no? Sí. Tot i que respecto a la gent que tinc al costat i respecto també tot allò que volen de mi, i tinc en compte les no sé, les meves pròpies, la meva pròpia vida, per dir-ho d'alguna forma, les meves pròpies circumstàncies, ara he donat amb la paraula. És l'Everybody's Talking del Nilsson, de la pel·lícula de Midnight Cowboy.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. The northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
Bueno, por esas cosas que decías.
A mi aquesta cançó m'aboca a una carretera llarga, llarga, una carretera inacabable, gairebé desèrtica, amb un Cadillac vermell de seients de pell blanca, amb una llauna, una capsa de llaunes de cervesa fresques al costat, i conduint aquest Cadillac vermell per aquesta carretera inacabable, i brrr, i de sobte et ve de cara un camió i falla del pitu, everybody's talking at me, i conduint el Cadillac pel camió. Sí, sí. M'aboca... Bé, també ho faria en moto, però...
Sí, sí.
M'aboca una mica llibertat, aquesta cançó. Per això és la meva preferida, Everybody's Talking, de Nilsson.
Decías antes que cuando te casaste, sí, le dijiste a tu mujer, yo soy un hombre de teatro, y sí, teatro hiciste bastante.
Sí.
¿Cómo te ligaste con esto? ¿Cómo te metiste?
Doncs mira, a l'escola, els hermanos, allà a la classe, quan, justament amb el Bartolomé i el Ramon, que comentàvem abans que els hem vist, ens hem trobat amb ells abans de pujar aquí a la ràdio, doncs... quan demanaven a les classes de literatura i de més, doncs per fer teatre, sempre hi havia dos nois a la meva classe que sempre aixecàvem el braç els primers i sortíem o ens oferíem com a voluntaris per fer teatre. Aquest, un altre Jordi, el Jordi Sans, que és director de teatre d'Amics del Teatre, i un servidor. I els dos vam començar junts amb això del teatre i com que m'agradava força, doncs els meus pares van pensar que seria bo que comencés a fer alguna cosa aquí amb Amics del Teatre, amb el quadre infantil, amb el Domènec Torres, amb Domènec Torres, i que comencés amb ells doncs a fer coses de teatre. I així va ser l'afició als 6 anys i a partir dels 10 ja em van portar aquí al centre.
Sí, què hora fue la primera que hiciste, te acuerdas?
Els Savis de Villatrista, em sembla. Els Savis de Villatrista, em sembla que era... Els Savis de Villatrista i La Feréstega Domada, de Shakespeare, i obres, obretes d'aquest tipus amb el quadre infantil. I la primera que vaig fer amb el quadre gran d'Amics del Teatre va ser el paper de Perruca, l'últim de repartiment, dirigida pel Valentí Valilla, que es deia un clàssic, vaja, Terra Baixa.
Después has hecho también, has hecho teatro ya prácticamente de profesional.
No, de profesional casi, no. La nostra manera sí. de treballar era professional, a l'hora d'assajar, de muntar les obres, però no ens hi guanyàvem la vida.
Bien, pero me estoy refiriendo a Pedro y el Capitán ahora.
Sí, això ja va ser una segona etapa teatrera a la meva vida amb l'amic Àngel Márquez i l'amic Xavi Cavaller a la Marfanta, que vam muntar Pedro i el Capitán i el Fi de Partida i l'Aquí no paga ni Déu, etc. I bueno, dius, com a professionals vam passar per escenaris professionals, per la Fira de Tàrrega, i vam passar amb aquesta obra doncs per al Versus Teatre i amb el Fi de Partida de Samuel Beckett també pel Versus Teatre. Bé, eren una mica un camí semiprofessional, reconeguts com a professionals per el nivell del teatre que dispensàvem, nivell no perquè fóssim grans artistes ni grans actors, simplement perquè assajàvem força moltes hores i li traiem suc a la feina.
En Pedro y el Capitán mi señora llegó a odiarte y yo le decía que es Jordi, que es nuestro amigo, pero por tu papel allí en...
Mira, una anècdota de Pedro i el Capitán a Barcelona, quan al final d'un assaig el gerent del Versus Teatre és el Ever Blanchet, i ell és uruguaià, és originari, porta molts anys aquí a Catalunya, però ell és de l'Uruguai, i ens va presentar una parella d'uruguaians que estaven, bueno, es havien exiliat aquí a Barcelona, ja es van quedar a viure aquí a Barcelona, i bé, van viure les terribles històries de la dictadura uruguaiana, una de tantes, malauradament una de tantes dictadures a Sud-amèrica. I el marit, l'home d'aquesta parella, d'aquest matrimoni, em va agafar per banda al principi, just quan ens vam conèixer, ens van presentar i van començar a explicar-nos coses de la dictadura de l'Uruguai, i em va agafar per banda i em va dir, diu, el paper que vos hacéis está muy bien dentro de lo académico y de lo artístico y como actor muy bien tal, me ha gustado mucho, pero vos... como torturador al lado de los milicos uruguayanos, los milicos son la policía militar del Uruguay, al lado de un milico uruguayano vos sois un auténtico boy scout, o sigui una papallona, una mariconeta al costat dels milicos uruguayans. I mira que el paper, la gent deia un paper més dur, de torturador psicològic, i doncs sembla ser que realment el meu personatge, no jo, sinó el meu personatge, era un autèntic boy scout al costat d'aquests grandíssims fills de la gran puta que eren els dictadors i els assassins de les dictadures de qualsevol part del món, inclòs a l'espanyola.
Antes de passar a la siguiente canción, ¿te pasó algo con una obra de Beckett, con Final de Partida?
Ah, sí. Ui, una anècdota.
Al final de partida i al final, sí, de l'obra.
Al final de l'obra, jo tancava l'obra amb un petit monòleg i acabava... doncs jo estava en una cadira de rodes al vell mig d'escena, i allà al Versus Teatre a Barcelona, bé, doncs acabava l'obra aixecant un mocador, un drap vell, i jo l'aixecava i havia de dir la frase «Vell parrac, sort que tinc a tu encara». Més o menys era aquesta la frase final. I just quan jo aixecava el drap, sento que una senyora de la primera fila va i diu la frase amb la que jo havia de tancar. Doncs des de que ella va dir la frase fins que la vaig dir jo, en aquells 2 o 3 segons, va passar per la meva ment tota l'obra de teatre per dir, aviam si l'he cagat en algun moment. Perquè com l'hagi pifiat en algun moment, aquesta dona m'ha enganxat, però amb la pota dins la galleda, però del tot. I sí, en 3 segons, te'n va passar tota l'obra. Dic, crec que no m'he equivocat amb res i crec que no ha passat absolutament res, perquè si m'ha passat alguna cosa, aquesta dona m'ha enganxat, però sí.
Vamos a la siguiente canción.
Doobie Brothers, What a Fool's Believe, allò que un tonto pot creure. Doobie Brothers, una cançó que... una excel·lent cançó dels Doobie Brothers, però que a mi em porta un record especial perquè, mira per on, a 1982, quan va començar a engegar Ràdio Ripollet, al carrer Sant Enric, al 105 de la FM, jo estava un diumenge a casa meva, estava fent-me el llit, i jo no sabia, no tenia ni idea que existia Ràdio Ripollet, feia re, 15 dies, no, no, què va, una setmana, sí, sí. O pocs dies que havia començat a emetre, i estava jo passant pel dial allà a la meva habitació fent-me el llit, i tenia la ràdio posada, i passant el dial vaig escoltar la cançó dels Doobie Brothers, que en aquell moment estava força de moda, i bé, doncs, ah, mira, m'agrada aquesta cançó, i vaig deixar la cançó que sonés, i que anés sonant la cançó, i quan acaba, sento que aquella cançó és acomiadada per una veu que jo reconec. Dic, aquesta veu jo la conec. I a més, a meitat de presentació, des de la sintonia de Ràdio Ripollet, dic, home, què? La sintonia d'on? Jo dic, mira, ahir vaig anar de juerga, m'he aixecat relativament tard, però no estic tan malament com per no saber què és el que m'estan dient. Ràdio Ripollet, però què diu aquest boig? I sí, estem al carrer Sant Enric, etcètera, bla, bla, veniu a veure'ns als estudis i col·laboreu amb nosaltres. I a partir d'escoltar aquesta cançó a Ràdio Ripollet, a partir d'aquí va començar el meu periple com a radiofonista, primer com a afició des de l'amateurisme i fins avui com a professional. És el What a Fool's Belief dels Doobie Brothers.
I així t'enganxaste en la ràdio.
I així em vaig enganxar a la ràdio. Vaig anar als estudis de Ràdio Ripollet aquell mateix matí. Era un migdia de diumenge. Vaig arribar a les 12 del migdia i no vaig sortir del locutori fins a les 8 de la tarda.
I con aquella escalera que
aquelles
havia,
escales,
la paret forrada d'aquello de los huevos.
Sí, de cartrons d'ous i ara ho pensem i se'ns posa la pell de gallina de lo emocionant que era.
Yo en plan rápido, ¿no? Cuando a mí me cogisteis también para la radio, yo recuerdo que fuisteis tú y Melenchón, Pedro Melenchón, que era alumno mío en la academia, ver, había sido, y me pillasteis por donde está la panadería Los Deix.
Sí.
Y me dijiste, oye, ¿por qué no te vienes tú también allí a la radio? Y,
bueno,
y yo, mira, de Radio Sabadell, que estaba por allí haciendo cosas, que estaba allí Xavi Andreu,
sí.
¿No? La Júlia Otero, el Pepe Navarro, todo aquello allí.
Sí. I doncs, de totes les activitats, el teatre i la ràdio, el teatre com a activitat de lleure, amateur, i la ràdio com a professió, dues activitats que encara desenvolupo ara, amb 46 anys.
Pero empezaste con un trabajo, que allí iba yo
sí.
Con mi R7.
Sí, molts d'aquests que els agrada la vida americana potser els hi hauria agradat tenir aquest treball perquè és un bon inici per a complir el somni americà. Vaig començar, la meva primera feina va ser rentar cotxes.
Sí, sí.
Als tallers del Germà Roca.
Sí, que estava,
al carrer Fontanella, al carrer Fontanella,
sí, carrer
al costat
Font...
del cementiri,
sí, sí.
Al costat del cementiri, el carrer Fontanella. Mm. Vaig estar-me dels 14 als 18
carrer Nou, subia carrer Nou,
fins al final, fins al final,
final,
sí, sí. Doncs allà vaig començar, sí, rentant cotxes i canviant oli als mateixos cotxes, engreixant furgonetes, etcètera, etcètera. Va ser la meva primera feina. No, no diuen que els grans milionaris comencen als Estats Units rentant cotxes o fregant plats. Doncs com a mínim jo ja compleixo un dels requisits de milionari, que és començar a treballar rentant cotxes. Sí. M'ho vaig passar força bé. Era una feina, cobrava alguns calarons, evidentment, per al meu treball, però bueno, és un record molt especial en aquella època, amb el Joaquim i amb l'Esteve, doncs allà a treballar,
sí, sí, sí,
i
sí,
compartint els matins i les tardes. Sí, sí, va ser un... no deixava de ser feina, però va ser una època molt maca, sí.
És allí donde yo te conocí.
Sí, 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 allà sí, va allí. Ser on ens vam conèixer.
Ja, hace años. Mm-hmm. Seguimos con, bueno, de radio Ripollet.
No cal explicar perquè qui no em conegui com a...
mucho tiempo.
I qui no em conegui com a component de Ràdio Ripollet, doncs
sí, sí.
Potser és que no és d'aquest món. Sí. Ja no és que no sigui de Ripollet, és que no és d'aquest món.
Sí, sí. Vamos a ver otra cosa, porque tú conociste a tu esposa también en la radio.
Sí,
en
sí, vam començar fent un programa junts, Música i Lletres, un programa que vam començar de poesia, de música i de més, a la tarda, a les 7 de la tarda, a les 8 es feia, i a partir d'allà vam començar a sortir i de més, i vam estar 6 anys de promeses, de fidelitat... que crec, com a mínim per la meva part, les he complert, i suposo que ella també, i d'amor i fidelitat, i fins ara. Això era quan jo tenia 20 anys, 20, 21 anys. Aleshores ens vam casar el 89. La Rosa Maria i jo ens vam casar el 1989, el 9 de setembre de 1989.
Ja, ja. Lo recordamos los que estuvimos presentes
sí,
allá.
Sí, vosaltres sí, nosaltres sí. No, perquè vam marxar l'endemà de viatge de noces, però vosaltres que us veu quedar menuda juerga, os corristeis esa noche.
Nos fuimos a Andorra con Ramón Allenté, que fue el año que llevaba el pie escayolado
por el
disparate aquel del pabellón que se rompió
sí, sí.
Haciendo el indio.
Doncs pues, sí, amb la Rosa Maria la vaig conèixer a la ràdio i ens vam casar al cap de 6 anys.
Pues yo creo que una piececica para ella.
Doncs sí, aquesta cançó hauré de treure amb els auriculars i no escoltar-la perquè em cau la llàgrima quan la sento. Diria que és la cançó més bonica que s'ha composat mai, la cançó més meravellosa per dir-li, sobretot les persones com jo, que som molt tímides, però realment rematadament, per molt teatre i molta ràdio i tot el que... Som rematadament tímides. És la millor cançó per dir-li a una persona que l'estimes. I em refereixo a l'amor particular de Lluís Llach.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes. penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser timidesa, potser sense saber-ne t'estimo, i et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego, si em negues la tendresa t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà l'adéu com així ha de ser, i em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo, i et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego, si em negues la tendresa t'estimo, i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo
jo crec que músics com Vangelis, com Alan Parsons, Mike Oldfield, gent com Mikis Theodorakis, gent com Jacques Brel, no tenen... Lluís Llach no té res a envejar Cap d'aquests artistes que hem esmentat al mateix Elton John. És un músic realment llac, un músic excepcional. Meravellós, cançons com aquesta ho demostren. Campanades a mort, obres d'aquestes grans, vull dir, no sé, i el tenim aquí a casa nostra. Però bé,
sí, però per això que està a casa nostra. No te iba a preguntar en situaciones románticas qué música pone, pero ya yo creo que casi...
No, perquè com que sóc tan rematadament tímid en situacions romàntiques, el que vull no és que no les gaudeixi, però el que vull és que s'acabin ràpid, perquè passo molta vergonya.
RKOR, Ràdio Intereconomia.
Primer RKOR, Granollers, vaig començar a treballar a RKOR, d'això ja fa gairebé a prop de 20 anys. A RKOR, potser, sí, 20-21 anys, i allà vaig tenir l'oportunitat de professionalitzar-me, no? De tot allò que havia après com a amateur a Ripollet i col·laborant amb algunes altres emissores d'arreu, doncs a RKOR amb l'amic Patricio Sánchez, que també va començar a Ràdio Ripollet, doncs amb ell vaig tenir, a RKOR vaig tenir l'oportunitat de professionalitzar-me, de trobar-me amb la ràdio com a professió. I hi ha una cançó que formava part d'un jingle de RKOR molt conegut, que és el tema de Tom Jones, el Is Not Inusual. I si el Jordi m'ho permet, podíem fer una miqueta de joc amb l'inici de la cançó del Tom Jones i fer un dels singles de RKOR, aviam si me'n recordo, en directe, eh? Molt bé. RKOR, la música sonant com mai. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Jordi, ja estem al final.
Sí, sí, sí.
Motero.
Sí, m'agrada la moto, sí, vaig amb moto a tot arreu, sí. Faci fred o faci calor. Si plou, no. Si plou, m'ho reservo, perquè un dia de pluja vaig caure i em vaig fer mal amb la moto. Però, vaja, sí, m'agrada la moto.
¿Y a tu hijo Jordi le ha utilizado alguna vez música para calmarlo o para dormirle?
No, perquè se'n va a dormir quan li toca, que ja és bo. I per calmar-lo no, perquè és un noi molt calmat i molt tranquil i molt assenyat. La seva mare i jo estem molt contents i molt orgullosos del nano, perquè estudia i estudia bé, treu bones notes i a més és un bon esportista.
Has sido pregonero de la fiesta de la Virgen del Pilar de este año 2009.
Sí, aquest últim any una convidada que agraeixo, perquè apropar-me a altres cultures i a altra gent amb altres tradicions sempre és bo i m'agrada.
I què significa per a ti la paraula Ripollet?
Casa meva. No la del carrer Pau Casals, on jo visc. No. Casa meva.
¿Y cómo le pondrías el punto final a este espacio con esta música de fondo que tenemos?
Era el final, era el tancament de les emissions de Ràdio Ripollet quan estàvem allà al carrer Calvari. Bé, records, melancolia, records, temps pretèrits que potser m'agradaria tornar a viure.
Jordi, gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
A vosotros.
Y nosotros solo decir eso, que con todo ha estado Jordi Puy, que sean felices, que cuesta lo mismo y se agradece mucho más. Buenas tardes.